Salut amb el Parc Taulí.
Sabadell acull divendres i dissabte que ve el 13è Congrés de la Societat Catalano-Balear de Cures Paliatives, una cita organitzada, entre altres, pel Parc Taulí. De fet, es calcula que l'Hospital de Sabadell atén cada any prop de 1.800 pacients paliatius, ja sigui en l'àmbit d'hospitalització, com en el de consultes externes, o també a través de l'atenció domiciliària. Per saber què són exactament les cures paliatives, com han evolucionat al llarg dels anys, i també tenir tots els detalls sobre aquest congrés, avui conversem amb la Montserrat López. Ella és coordinadora de la cita, del Congrés, i també de l'equip d'infermeria. Molt bon dia.
Bon dia.
Què són exactament les cures paliatives?
Les cures paliatives són els tractaments, l'atenció i els tractaments que donem a les persones que tenen una malaltia avançada i que es troben en situació de final de vida.
Aquestes cures paliatives, al final, el que volen és millorar la qualitat de vida en aquest tram final, no?
Exactament. Millorar la qualitat de vida del pacient i del seu entorn, perquè és molt important posar en valor la importància de la família i del cuidador en tot aquest procés, en tot el procés de final de vida. És una atenció que està centrada en la persona, és una atenció que volem, és interdisciplinar, centrada en la persona, i volem donar un bon control de símptomes, un suport emocional, una atenció a la informació i la comunicació, una atenció a la espiritualitat del pacient, de forma interdisciplinar, per poder garantir aquesta millora en la qualitat de vida.
Entenc que les cures paliatives també són un tipus d'atenció molt personalitzada, no? Perquè al final cada persona és un món, cada pacient és un món, i llavors aquí també requereix un esforç per part del professional, no?
Clar. És una atenció totalment individualitzada, perquè la situació de final de vida és unipersonal i individual, no? I això implica que els equips s'han d'adaptar als valors i desitjos del malalt i del seu nucli familiar.
Uh-huh. Què es fa exactament, per fer-nos una idea?
Què es fa? És a dir, es fa una valoració en quina situació està el pacient, és a dir, quan arriba a cures paliatives, el malalt ve, pot ser que sigui un malalt oncològic, que ve d'un episodi agut en el que es vol curar la seva malaltia, i que arriba el moment en què la seva malaltia no és curable, té un pronòstic de vida limitat i passa a ser atès per un equip de cures paliatives. Llavors, aquí s'ha de fer una avaluació totalment integrat, biopsicosocial i espiritual, una mica per abordar el control simptomàtic d'aquests pacients i fer un bon acompanyament, que és el que farem des de cures paliatives, acompanyar el pacient en tot aquest procés. Llavors, avaluant com està a nivell de símptomes, avaluant com està a nivell d'informació i comunicació, avaluant com està a nivell de suport social, quins recursos té, com respira la família, quins desitjos té el malalt, on vol viure aquest procés, si vol anar cap a casa, si vol estar hospitalitzat. És a dir, que es fa una mica d'avaluació integral de la situació del pacient.
Sí, perquè dèiem que hi ha diferents àmbits, no? De cures paliatives. Es poden fer a través de consultes externes, que entenc que és anar-hi puntualment. Entenc que si un pacient està ingressat, llavors es fan o es duen a terme doncs a l'hospital mateix, i també es poden fer a casa.
Sí. Representa, inclús cal dir que a l'Hospital del Parc Taulí tenim tot el sistema integrat, tenim tots els àmbits d'actuació. És a dir, el pacient pot ser que necessiti estar hospitalitzat amb el centre, que llavors està a l'atenció intermèdia de l'Hospital del Parc Taulí, que és a l'edifici Albada, llavors està ja hospitalitzat, tenim 21 llits d'hospitalització, i pot estar ja fins al seu procés, o bé pot anar a casa. Llavors, a casa sempre té el suport del seu equip d'atenció primària i el suport de l'equip del PADES, que és l'equip que fa atenció a domicili. Llavors, es fa el mateix que es fa a l'hospitalització, però al domicili. Si el pacient no necessita que un equip es desplaci a casa seva i pot venir a les consultes externes, doncs ve de forma ambulatòria a les consultes externes. El seu control simptomàtic ho farà des de l'equip d'atenció paliativa a nivell de consultes externes. És a dir, que tenim els diferents àmbits d'actuació.
Quin tipus de pacient pot arribar o pot acabar a la unitat sent atès a la unitat de cures paliatives del Taulí?
Parlem, majoritàriament són pacients oncològics que estan en un pronòstic de vida limitat perquè s'han desestimat els tractaments curatius, és a dir, que són pacients que el tractament oncològic curatiu no ha sigut efectiu i llavors estem en una situació d'un procés de final de vida que pot ser de mesos, no vol dir que sigui... I que són pacients això, que comencen a fer el pas a pal·liació i que necessiten un control simptomàtic perquè els seus símptomes estan descontrolats i una atenció integral com la que fem a nivell d'atenció pal·liativa. Mm. Si és un malalt no oncològic, és un malalt que moltes vegades el tenim més temps perquè les malalties oncològiques costa molt més definir, no oncològiques, perdó, costa molt més definir que estem en el procés de final de vida. I és un pacient amb una insuficiència d'òrgans, és a dir, un pacient que té una malaltia de molt llarga durada i que arribem a final del seu procés.
Uh-huh. És el propi equip mèdic que fa el seguiment habitual del pacient el que al final planteja la possibilitat de derivar a aquesta persona, sí, a la unitat?
Sí. Pot ser l'equip mèdic o a vegades pot ser el seu equip de referència, sempre l'equip mèdic, que és el mèdic, equip mèdic especialista o l'especialista d'atenció primària, és a dir, que el seu mèdic de família, que ens demana que aquest pacient necessita cures pal·liatives. Normalment sí que és veritat que a nivell hospitalari sempre és l'equip especialista que l'ha portat, que desestima que ja representa que ha de passar, bueno, ens demana la nostra intervenció a la unitat de cures pal·liatives.
Ah, potser tenim la percepció que això de les cures pal·liatives, com estem parlant de final de vida, s'aplica només a persones adultes, però no. El Taulí també atén pacients pediàtrics que necessiten d'aquestes cures pal·liatives. Quines diferències hi ha en la manera d'atendre?
En la manera d'atendre, en principi, és la mateixa atenció, és a dir, es fan les mateixes piles d'atenció i les mateixes funcions. Sí que, si és que és veritat, és que moltes vegades l'atenció del pacient pediàtric comença des del seu naixement. El període a vegades és molt més llarg perquè són malalties cròniques que duren més temps i l'atenció s'allarga més en el temps que no en el pacient adult, no? Però bàsicament tenim les mateixes bases, és a dir, una atenció integral, una atenció centrada en la persona i un control simptomàtic, un suport emocional, és a dir, que fem les mateixes eines. Sí que és veritat que és això, és a dir, que les malalties pediàtriques moltes vegades són malalties que es donen ja des del naixement i que s'acompanyen inclús a la zona, a la part d'adults, és a dir, quan el nen deixa de ser nen, és a dir, a nivell sanitari, és a partir dels 18 anys, a nivell d'hospital, ja passa a lo que és l'àmbit d'adults, doncs aquest traspàs també és un tema que a vegades costa pels equips pediàtrics de fer el traspàs cap a adults i és una situació una mica difícil a l'hora d'abordar aquest traspàs.
S'ha fet algun sistema per fer aquesta transició més tranquil·la? Perquè les famílies també, quan creen aquest vincle, no, de tants anys, de vegades fer aquest salt o fer aquest canvi, no, espanta.
Sí, s'està treballant en tot el circuit, sí, s'està treballant en poder fer-lo i veure com es fa aquesta tensió, perquè és difícil, pel temps de durada. També en l'adult, és a dir, en l'adult, o en malalt, sobretot el malalt... Tots dos, l'oncològic i el no oncològic, que porten molt temps amb el seu especialista, que han anat al seu especialista en principi perquè el curin, no? En el cas de l'oncològic, i en el cas del no oncològic perquè l'acompanyin i perquè l'han treta de moltes aguditzacions i de moltes situacions, fer el traspàs també s'ha de tenir en cura. Moltes vegades nosaltres fem algunes consultes conjuntes, per exemple amb l'oncòleg, per fer el traspàs, per fer d'una forma més suau,
calmada,
més,
no?
Més calmada. I després tenim a l'equip de suport hospitalari, que és un equip que està format per metge i infermera, i que va a l'hospital, va a les zones diferents de l'hospital i que també fa aquesta adequació i informació per fer el traspàs cap a cures pal·liatives.
Dèiem al principi que més o menys anualment tracteu uns 1.800 pacients pal·liatius. Us moveu sempre en aquestes xifres o hi ha anys que hi ha més puntes?
No, és a dir, més o menys ens anem movent. És a dir, és per ben limitada per la capacitat que tenim de recursos i d'estructura. És a dir, que a nivell d'hospitalització tenim 21 llits només i a nivell d'atenció a domicili tenim 3 PADES i agafem una zona molt àmplia. Són més de 400.000 habitants i anem des de Sant Llorenç de Sabal fins a Montcada, perquè Montcada, aunque a nivell de sociosanitària, pertany al Taulí també, i llavors els equips d'atenció domiciliària també actuem en la zona de Montcada.
Ah, dèiem que la unitat de cures paliatives del Taulí es va crear més o menys als anys 90, per tant, uns 40 anys, sí, més o menys.
30, sí, sí.
Com ha canviat? Com ha evolucionat les cures paliatives?
Van començar en quatre llits d'hospitalització i amb un equip de suport que anava a ajudar els professionals de l'hospital. Això va ser en el 90. El 95 es van començar a fer els equips d'atenció domiciliària, que són els PADES, que només es feia a la ciutat de Sabadell. Després es van ampliar i el 2017 ja van començar amb els PADES pediàtrics, no? I hem anat creixent, hem anat consolidant-nos, cada cop som més visibles, cada vez som més ens coneixem més, vale? I ens anem una mica allunyant, no? de la por de la gent de, ostres, no? Soc un malalt paliatiu, cures paliatives, què és les cures paliatives? És només atenen a pacients al final de la vida, no? És a dir, que l'evolució ha anat, anem creixent en recurs i intentem, pues, això, no? de que el dret de tenir una atenció en cures paliatives, pues, pugui arribar al màxim de persones.
Quins són els beneficis que tenen les cures paliatives pels pacients?
El seguiment i l'acompanyament, és a dir, cada cop ens centrem més en que el pacient estigui ben valorat, que estiguem en la situació i que puguin intervindre els diferents professionals i els diferents equips, si ens puguen coordinar, no? Si actuem cada cop actuem de forma més precoç, és a dir, que abans actuaven més al final del procés i ara actuem ja moltes vegades quan ja se sap que la malaltia anirà evolucionant cap a una malaltia avançada, no? Llavors, això, el fer el seguiment, aquesta atenció integral, aquesta atenció coordinada, es valora i és molt ben acollida tant per als malalts com als familiars com per la xarxa de professionals.
I quins professionals intervenen en aquestes cures paliatives?
Pues intervé el metge, intervé la infermera, intervé la treballadora social, intervé la psicòloga, intervenen les TECAIs, que són les cures auxiliars d'infermeria. Intervenen a vegades les terapeutes ocupacionals, intervenen els fisios, els fisioterapeutes. Bàsicament, és veritat que l'equip bàsic és el metge d'infermeria en TECAIs i treballadora social i el suport de la psicòloga.
Abans ho apuntaves, a la importància del cuidador, no? Que també tingui aquest suport, no? I que de vegades no se senti sol, doncs, perquè ha d'acompanyar aquesta persona, no? Com es fa aquest acompanyament als cuidadors?
A veure, posant en valor la figura del cuidador, que és bàsica. És a dir, nosaltres la unitat d'atenció és el pacient, que està al mig, però el pacient i la seva família. És a dir, que nosaltres no podem fer res, no podem fer un bon acompanyament, no podem fer una bona atenció si no disposem d'un nucli familiar i d'un cuidador i està aquest cuidador se sent atès, inclús pel pacient. Si el pacient veu que nosaltres també atenem als seus familiars i estem per als seus familiars, els dona molta tranquil·litat el fet de que això està abordat, no? Llavors, és que l'atenció ja de per si paliativa no pot anar sola, és a dir, no pot anar sense tenir en compte el nucli del cuidador i acompanyant-lo. Llavors, si necessiten valoració de recursos, si necessiten suport psicològic, tot això és el que des de nosaltres anem lligant i anem també acompanyant, inclús que a vegades, i després el seguiment al dol, no? O oferir seguiment al dol a diferents àmbits.
Cap a on han d'anar les cures paliatives? Perquè aquí ja entren en joc avenços tecnològics, la irrupció de la intel·ligència artificial. Com s'ha de conjugar tot plegat?
A veure, les cures pal·liatives han anat, sobretot, jo penso que seguint en la formació, en l'obtenció de l'especialitat, que no la tenim, que a nivell de formació estem en temes d'acreditació, però no existeix l'especialitat com a tal, ni a nivell mèdic ni a nivell d'infermeria i de les altres professionals. En la visibilitat de cures pal·liatives, que cada cop ens ajudeu a donar visibilitat a les cures pal·liatives i que la gent entengui tota la funció que fem, no tota. I a nivell de la intel·ligència artificial, doncs com en tots els àmbits, és a dir, hem d'aprofitar tot el bo que té la intel·ligència artificial per poder apropar-les, no? Per poder agafar-les. No? En el Congrés en parlem de la intel·ligència artificial en les cures pal·liatives, no? És a dir, que en parlem una mica d'això.
Aquest congrés, de fet, és una manera, no?, també de reivindicar la tasca que es fa des de les cures pal·liatives i també posar en valor doncs, la necessitat d'una especialitat. No? L'altre dia parlàvem amb un genetista i ens deia també estem pendents que se'ns reconegui com a especialistes, no? Perquè al final, quan tenim professionals millor formats, l'atenció és millor i al final el principal beneficiari acaba sent el pacient, no?
Clar, sí, és així. El congrés, com hem dit abans, com hem dit al començament, està organitzat per la Societat Catalana Balear de Cures Pal·liatives, que des de l'any 93 ja ha començat a fer atenció i fer seguiment i recolzament de lo que és les cures pal·liatives, i que va ser de les primeres societats que es van crear dintre de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, però en la vessant interdisciplinar, és a dir, que va incorporar professionals d'infermeria, professionals de treball social, professionals de psicologia, que no eren més professionals metges. I és un congrés que es fa cada dos anys a diferents punts de Catalunya, i ara era la primera vegada que es feia a la ciutat de Sabadell, que a nosaltres ens feia molta il·lusió. I és un congrés en el que reivindiquem, és a dir, la nostra visibilitat i donem importància a diferents taules, és a dir, parlem des de les crisis humanitàries en les cures pal·liatives, és a dir, com estem, en quina situació estem, com arriben o com no arriben. Parlem del lideratge i l'autocuidado que fem nosaltres també a nivell dels professionals, de com cuidar-nos a l'hora de treballar dintre de les cures pal·liatives. Parlem de l'ètica i la cultura en les diferents cultures que tenien actualment, és a dir, les cures pal·liatives, també l'atenció en cures pal·liatives ens han adaptat a la diversitat cultural i a la diversitat espiritual. Parlem també del tema de pediàtric, no? De l'atenció de en quina situació tenim les cures pal·liatives a nivell pediàtric, com si es parla o no es parla a la comunitat educativa de l'amor i del dol, que és un tema que és com tabú, que no es deixa de tractar. Es parla de, també una altra taula, és la intel·ligència artificial aplicada a les cures pal·liatives, no? És a dir, on estem, on arribem, com ens podem aprofitar i on no arriba la intel·ligència artificial i hem d'estar també nosaltres amb més presència. Es parla del dolor, les noves tecnologies, la docència i formació en cures pal·liatives, també parlem de com acreditar-nos, com formar-nos, quina formació actualment tenim. I també parlem de les cures pal·liatives en el món de les arts, també com estan, és a dir, des de la vessant literària, des de la vessant d'artística, és a dir, com podem cuidar des de l'escenari, des de la música, com la música ens pot ajudar a les cures pal·liatives, i en deixo taules importants, és a dir, que una mica és un congrés que hem volgut que sigui molt interdisciplinar i molt transversal en quant a la relació dels diferents equips en l'atenció.
Només hi participen professionals o també poden participar pacients que estiguin en aquest episodi de tram final de la vida, que puguin explicar doncs, com ho reben, com ho viuen?
Hi ha una taula que es fa el dissabte al matí, que és la taula explicant les vivències dels cuidadors, que parlen cuidadors de diferents patologies, parlen pares de un malalt pedièric, un pacient en una a una experiència d'una esclerosi lateral amiotròfica, uns familiars de pacients, és a dir, parlen els cuidadors, i també d'un malalt oncològic, no? Llavors, aquesta taula, a més de que participen aquests cuidadors i expliquen les seves vivències, als professionals de cures paliatives, com ho han viscut, en concret hem obert aquesta sessió a algunes entitats de la zona de Sabadell, de tot Catalunya, però centrades en l'àmbit de Sabadell, com són Oncolliga, l'Associació contra el Càncer, l'Associació de la Miquel Valls, que perquè puguin portar també familiars d'aquestes associacions a assistir de forma lliure a la taula del Congrés.
És important, no?, aquest intercanvi també d'opinions, perquè al final és amb el que ens expliquen uns, no?, podem millorar l'altra part,
clar,
no?, i al revés.
Sí. És que és molt important, és a dir, és conèixer com ho han viscut, és a dir, moltes vegades ja ens ho fan, és a dir, ja ens ho diuen, ens ho expliquen, no?, ens donen... la veritat és que rebem molts agraïments, no?, també reclamacions, però sobretot agraïments, no?, perquè intentem fer aquest tipus d'acompanyament, aquest tipus d'atenció interdisciplinar i aquest seguiment, no?, dels pacients. Però la veritat és que la informació la tenim dels pacients i dels cuidadors, i per això és el que enriqueix els professionals a l'hora de fer i de treballar.
En qualsevol cas, pel que em comentaves, el Taulí, en aquest camp, ha tornat a ser pioner, com en molts altres, no?
Sí.
Però en les cures paliatives, em
sí.
deies, Sabadell era l'única ciutat que tenia aquests equips,
sí,
no?, que
sí.
anaven a casa...
Sí, bueno, no pioners, és a dir, a nivell de Catalunya, en el 90... va ser quan es va expandir a tot arreu de Catalunya. Bé, bueno, no tot arreu, uh-huh. es van anar, es va crear el programa Vida als Anys, que tenia la cronicitat, ja tenia a les persones en situació de final de vida, i es van crear equips diferents. I nosaltres vam ser pioners d'aquests equips, eh? És a dir, es va crear en totes les paliatives. Però sí que és veritat que el disposar de totes les línies d'actuació ens fa també ser referents dintre de les cures paliatives.
Doncs a Montserrat López, gràcies per venir avui a explicar-nos-ho i posar una mica més de llum en tot això de les cures paliatives,
sí.
que és molt important, encara que de vegades sigui un tema que no surt gaire,
sí.
però és important.
Jo volia aprofitar per donar les gràcies a tots els patrocinadors, col·laboradors que han ajudat a que el Congrés es faci realitat, que es fa la setmana que ve, que recordo que serà la setmana que ve, el divendres i el dissabte de febrer, 21 i 22 de febrer. I agrair sobretot pues, a la ciutat de Sabadell, que també ha sigut propera a l'hora d'organitzar aquest congrés.
Gràcies i bon dia.
Bon dia.